9:21 minuts, és moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim amb nosaltres Josep Maria Balcell, Jordi Piella i Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Estava llegint abans d'entrar a l'estudi la premsa amb els diversos noms dels ministres que acompanyaran Mariano Rajoy en aquesta legislatura. Jo em volia deixar uns quants sobre la taula perquè comencem a fer unes valoracions sobre aquest nou govern. El paper que tindrà Soraya Sáenz de Santamaría, que serà la vicepresidenta i portaveu, la que és considerada de la mà dreta de Rajoy. També tenim a l'àrea d'Economia Luis de Guindos, que serà el ministre d'Economia, i també, i se li recorda molt avui en alguns titulars d'alguns mitjans, va ser membre del Consell Assessor per a Europa de Lehman Brothers, la fallida de la qual es considera un dels detonants de la crisi econòmica. Cristóbal Montoro serà el nou ministre d'Hisenda i Administracions Territorials, ha vestit durant els últims 3 anys l'alternativa, diuen, econòmica que ha defensat Mariano Rajoy, i pel que fa a la quota catalana tenim Jorge Fernández Díaz, que serà el Ministeri d'Interior i que probablement haurà d'encarar la recta final del punt final d'ETA al País Basc. Quines valoracions fan d'aquests ministeris? Dipositen prou confiança en que puguin fer sortir l'estat espanyol de la crisi o consideren que seran les directrius europees les que bàsicament marcaran aquesta política econòmica que representa que ens ha de treure d'aquest atzucac que no se'ns fa tan i tan llarg? Qui vol començar? Jordi, com vulguis.
Cap problema. Escolta'm, el tema, la segona part de la pregunta...
Jo deixo els ítems, els podem anar tractant.
No, la segona part de la pregunta és correcta. Les directrius europees són les que tenen que fins a sortir a nosaltres, malgrat ens sembli raro, però aquesta és l'autèntica, pel meu criteri, panacea i possible solució a la crisi del país. En quant al resto de ministres, si tenim confiança en que sortiran o no, bueno, penso que els hi hem de donar un vot de confiança. Sens dubte són més professionals i serios que els anteriors, malgrat el
Josep Maria
molt,
ja
més,
riu, eh?
Molt més serios que els anteriors, això sí. Possiblement, bàsicament la línia mestra de la presa de possessió i dels propis ministres són seguint la línia de Rajoy, que tan bon resultat ens va donar el seu dia i que els socialistes van empenyar a destrossar-ho tot el que havia fet l'equip del Rajoy. I, bueno, l'important del ministre d'Economia és que ell va estar president executiu de Lehman Brothers, no va ser un membre aquí qualsevol, però quan les subprime famoses aquelles va fer saltar per l'aire Lehman Brothers, doncs ell va saltar també pels aires, és a dir, va fracassar. I amb la nova filosofia mundial que ens movem, avui dia es valora molt més les persones que han fracassat i s'han donat a aixecar que no les que sempre els han anat tot molt bé. Per la qual cosa els hem de donar un gran vot de confiança a tota aquesta gent que, per mi, i repeteixo, són bastant més serios que els anteriors.
Josep Maria, que reies o feies un somriure així quan has sentit això dels ministres socialistes.
Sí, aquestes frases així...
Serios, és serios.
Llançades al damunt de la taula.
No hi tocava l'eficiència, perquè si no ve l'eficiència ja...
Són serios, els currículums de cadascú... Els currículums de cadascú són el que són, però després hem de veure l'acció de govern, i aquesta encara està per veure. Per mi és un govern fet a la mida de Rajoy. Aquí el que manarà és Rajoy i els altres a creure, i pel damunt de Rajoy, com dèiem, doncs les polítiques europees, que és el que ha hagut de fer d'una manera pràcticament també forçada per les circumstàncies el govern de Rodríguez Zapatero. És a dir, estem en una política global, en una política europea, les grans mesures vindran marcades per fora de les grans decisions que pugui prendre un govern, en aquest cas, d'Espanya. Jo remarcaria, potser, Guindos és el ministre tecnòcrata, és a dir, en aquests moments els ministres d'Economia lligat amb aquest sentit, doncs, el Lehman Brothers, però això és una història passada. Jo penso que fa una mica la mateixa línia que han fet els governs d'Itàlia i de Grècia, no? És a dir, és un perfil similar. Pel que fa a altres carteres, a mi m'ha estranyat, per exemple, que l'Anna Mato no anés a Sanitat, quan doncs és una persona doncs que havia tingut una experiència i se li reconeixia com una gran experta en aquest terreny i molt seriosa. Jorge Fernández Díaz a Interior, jo no estic tan potser d'acord amb què tindrà la patata calenta del País Basc. En aquest moment el País Basc ja no és el que era. El gran problema del ministre de l'Interior era precisament el terrorisme aquest, el troba resolt gràcies al govern Zapatero, entre altres coses, i el que potser en aquest sentit de l'evolució del conflicte basc ho tindrà més incidència el ministre de Justícia, en aquest cas el Gallardón, i per tant els dos hauran de combinar, per mi, aquesta idea. A mi m'ha preocupat una mica el tema Montoro, el fet de lligar Hisenda amb administracions territorials. És a dir, en el fons, és dir alerta que controlarem la despesa de les comunitats autònomes, fins a quin punt Montoro, doncs, això, doncs, la seva visió i el seu model d'estat realment doncs encaixa amb les reivindicacions que es fan des de Catalunya. Per mi tinc molts interrogants, i per tant, però tot són coses que especulem ara en aquests moments, però que s'haurà de veure en el moment en què comencin a prendre doncs les primeres mesures.
Joan, valoració.
D'entrada em sembla un equip coherent, coherent amb la situació i coherent amb la pujada del Partit Popular al govern, no? Coherent i a més intel·ligent. En els llocs clau hi ha gent amb currículum. Això és important, jo crec que això ho trobàvem a faltar des d'allà fa anys, i no entraré a valorar els currículums si són més positius perquè van tenir més èxit. Abans de la fallida de Lehman era un gran èxit, sí. I després de la fallida doncs era un gran fracàs. En qualsevol cas, jo crec que a Lehman, Goldman, Merrill, totes aquestes companyies, gent molt incompetent no n'hi ha. En general són gent molt competent, extremadament competent, i que probablement doncs els hi han fallat alguns criteris més morals que no pas...
I amb molts interessos al darrere.
Sí, correcte. Jo el que veig aquí és això, és experiència, és capacitat demostrada de gestió i és cohesió. En el moment en el que estem probablement hi haurà que engegar un reguitzell de mesures complexes que no agradaran a tothom i que, per tant, el fet d'estar ben arropat per un bon equip doncs serà important. I crec que això ho compleix. A més, també és coherent perquè té les quotes de partit que ha de tenir. Allà on potser no cal tant el currículum, ens trobem una persona de fidelitat en el partit, és el cas de la vicepresidència. Per tant, d'entrada m'agrada. Ja veurem, tenim temps. El temps ens dirà si ens ha d'agradar o no. La part bona de tot el que dic és que, home, quan tens gent amb experiència demostrada i amb capacitat, com a mínim en el seu historial de formació i professional, el que pots tenir segur és que les accions passaran molt ràpid, i això és fonamental.
Perquè durant el discurs d'investidura sí que va avançar algunes mesures, però el que és la reforma laboral, per exemple, i altres mesures econòmiques encara estan pendents.
Déu-n'hi-do.
No, en van ser unes quantes de retallades, però...
O sigui, va anunciar, per mi el discurs va estar molt bé en la línia de fer un gran marc d'actuació. És a dir, bàsicament, jo faig totes les retallades i l'única cosa que respectaré són els jubilats. A partir d'aquí, sobre el camí de quines retallades seran. Segona, reforma laboral, si el 9 de gener està feta per part de les sindicats i de patronals, si no, la faré jo. Tercera, aviso para navegantes amb els bancs. No al Banco Malo. Comptabilització dels actius immobiliaris pel preu valor real, no com fins ara, que era el valor de compra que havien adquirit. Si hi ha pèrdues, que es facin fusions entre ells. I acceptació de la dació en pago de les hipoteques. Vamos, tot el contrari a el que estava sol·licitant la patronal bancària. Vamos, línies mestres, a part de moltes més altres així, d'un any més de batxillerat i altres coses així, però en matèria econòmica... Vamos, el llenguatge va ser clar i qui volgués entendre ho va entendre,
Joan,
Josep Maria. Una altra dada que crec que és molt important del discurs del Rajoy, no una xifra, 16.000 milions. 16.000 milions són molts diners, i una altra, i els funcionaris ja no tenen una feina de per vida, és a dir, podem reduir l'estructura funcionarial.
No va dir ben bé així, el dels funcionaris, va dir que no hi hauria substitució de les baixes, bàsicament. I la xifra són 16.000 milions, que són molts milions, però no va dir com d'on sortirien. És a dir, aquest és la signatura pendent que s'haurà de veure amb les primeres mesures. Tothom sap que hi haurà d'haver restriccions, però vull dir que no va... Sí, però vull dir que no es va mullar excessivament per on doncs farà anar les restriccions imposades per la situació de
crisi. Sí, és un debat d'investidura i jo explico l'acord marc d'on em mouré, no exactament com em mouré i per on deixaré de moure'm. Això jo ho vaig entendre així i així tenia que ser. Evidentment que l'oposició, com que no té nivell, doncs clar, reclama una sèrie de coses, allò en plan demagògia, de dir, és que no ha concretat, és que no... Bueno, és que tampoc saben el que és el debat d'investidura, quasi.
No, però, el problema que tenen. Hi ha una qüestió de rigor, no? Porto... Encara no he arribat. Seria inclús irrespectuós amb el que deixa el càrrec que li digués, abans d'arribar, tot el que faré que l'encertés. No, primer ho estudiaré molt ràpid, perquè tinc molta pressa, tinc les idees marques, que això és important, tinc els conceptes, les coses que respectaré i les que no, i a partir d'aquí li posaré procés de seguida. No? Ara el que hem de demanar és això, que passi molt ràpid.
No, veig que estan molt entusiasmats amb el govern del Partit Popular. Jo tinc els meus dubtes, els meus interrogants, i fins que no vegi els fets no m'atreveixo a donar-li aquest vistiplau generalitzat que els tertulians li donen.
Bueno, nosaltres estem contents, Europa està contenta, el mercat financer més o menys estem col·locant la deute a meitat d'interès que abans, vull dir que això ja és un alivio. I ens
no,
queda, només
pel
ens queda
discurs d'investidura, a veure, siguem rigorosos.
No, però
el mercat de deute i tot això venen determinats per altres mesures que també s'han pres aquests dies des de la Unió Europea
també,
i que han ajudat doncs, a recol·locar doncs, els problemes del deute europeu. No ho donem a dir perquè ha fet un discurs d'investidura que us ha agradat, s'ha resolt el problema ja, doncs el mercat europeu del deute ja està resolt.
No he dit que està resolt. L'hem col·locat a meitat de preu que en dies anteriors.
Però no pel discurs del Rajoy.
Nosaltres no tenim res.
No pel discurs del Rajoy, sinó per altres circumstàncies.
No, però també és veritat que veníem d'una situació en què la credibilitat del govern d'Espanya era nula, perquè la història s'ha encarregat de demostrar que repetidament s'improvisaven decisions i promeses que repetidament s'incomplien perquè era impossible complir-les o perquè s'oblidaven el dia següent, i com a mínim aquest nou govern el que ens aporta és
encara no ha fet res,
credibilitat fins que s'encarrega
encara no han pres possessió i els hi donem totes les matrícules d'honor. Em fa gràcia això.
L'única cosa que ens queda dubte existencial i fort,
en parlarem suposo amb el
no, ens queda, temps, ens queda un dubte existencial que és el tema de Catalunya, no?
Exacte, és la reivindicació
nostres, si seran acceptades o no, és un interrogant molt gran.
La prova va ser el bon negatiu, no?
En el discurs va quedar clar tancava la
porta. No ho va veure massa clar durant Lleida.
No ho devia veure clar, però...
Per cert, com s'han d'encara les relacions ara entre Catalunya i Espanya? Un cop després d'aquest debat d'investidura va haver-hi vots negatius de Convergència i Unió, PSC, Iniciativa, Esquerra, i en el Parlament es va escenificar una mena d'intent de nova entesa entre el Partit Popular i Convergència i Unió. El Partit Popular va dir que no seria tan irresponsable com havia estat Convergència i Unió i que obria la porta a negociar els pressupostos. Va haver-hi una reunió llarga entre Mas i Sánchez Camacho. És possible una entesa a Catalunya entre el Partit Popular i Convergència i Unió? O veurem, per exemple, el nou PSC que pugui entrar al joc i intentar buscar alguna mena d'acord, o fins i tot Esquerra Republicana, que també s'hi ha mostrat disposada?
La sang no arribarà al riu, no patiu.
Per quina banda, per quina banda?
La dreta sap fer aliances i sap fer complicitats, i el fet de que hi hagi a Madrid doncs, un govern del PP, a Convergència i Unió li interessa estar bé amb el govern central sempre que pugui, fins que no li toqui doncs, el vora viu. Però tot el que s'intenti fer seran dos governs que han de gestionar una crisi molt important i que es necessiten mútuament, i per tant els obstacles que vagin sortint els aniran saltant. Jo estic segur que aquesta és una aliança sòlida que es anirà traduint en petits conflictes, però que això es mantindrà.
I de fet, no, jo crec que de cara a la tasca que té que desenvolupar el Rajoy, Catalunya ha fet un, i el Mas concretament, ha fet un gran esforç de conscienciació popular de que són necessàries retallades. I això permetrà que el resto del país entengui que les noves mides hauran de ser per aquesta via. O sigui, l'hem ajudat a la impopularitat inicial, salvaguardar-la.
Jo no sé si ha sigut el Mas, jo tinc els meus interrogants, o ha sigut doncs un acompanyament que amb això ha sigut molt hàbil sempre, no només ara que està al govern, sinó abans, Convergència i Unió, el recurs mediàtic, el suport mediàtic de l'opinió pública la té assegurada o ha sabut cuidar-ho, i això és molt important en una acció de govern, tenir doncs les caixes de ressonància de les mesures que es prenen, inclús les més impopulars, I el Partit Popular probablement doncs, això també ho haurà de cuidar molt, ja ho ha cuidat durant l'oposició, i ara doncs, aquí és important doncs, veure com se busca aquesta aliança amb els mitjans i amb l'opinió pública per generar, doncs, aquesta, per fer aquesta pedagogia, diguem-ne, d'ajudar a tragar les mesures més impopulars que pugui haver de prendre. Jo doncs, no les critico moltes vegades. Jo penso que hem de ser conscients de que la situació imposa unes restriccions i unes mesures, però això, si no ajudes a que la gent les encaixi i no rebel·li, no surti al carrer contínuament, doncs ho tens malament. En canvi, doncs, aquí s'ha sabut doncs, explicar i s'ha sabut doncs, donar explicacions perquè la gent doncs, no s'hi rebel·li d'una manera frontal.
A mi em deixareu ser una miqueta més radical. La realitat vista des de lluny és que el Partit Popular no necessita per res a Convergència, i Convergència necessita el Partit Popular en el govern de Catalunya. Per tant, la situació de partida és molt desigual. Aconseguirem alguna cosa durant aquest mandat que el PP no hagi decidit ja que cedirà? La resposta està clara, no. Si anem per la via del diàleg i la negociació, no. Per tant, jo crec que hem de canviar l'estratègia d'actuació, perquè l'estratègia actual ens porta a que, sent dels més rics, acabem sent els més pobres. Som una colònia, al final és com quan enviàvem vaixells a Sud-amèrica i el tornaven carregats d'or, no? Doncs aquí passa el mateix, suposo que envien transferències, no? Però s'emporten els recursos i els utilitzen pel que els dona la gana. És a dir, no ens pregunten per què hem d'utilitzar aquests recursos. I la nostra manera d'actuar, tenint clar això, és negociadora, és conciliadora, és això, intentar conscienciar la gent que cal fer retallades, quan jo crec que la realitat ens demostrarà que no farà ningú tantes retallades com s'han fet aquí. Per tant, crec que és poc realista. L'estratègia purament negociadora de no conflicte no donarà ningú resultat. Jo crec que el govern de la Generalitat, entre d'altres coses, jo crec que està fent bé els deures a nivell econòmic, crec que en pot fer més. No s'estan atacant els problemes, insisteixo, no s'estan atacant els problemes realment greus estructurals, i és reduir en molt el pes de les administracions públiques en la partida de cost del país. Però és igual, està prenent mesures i difícils. No? Però no és, jo crec que no és coherent, ni és just, ni és lògic, que es prenguin aquí mesures quan partim de ser dels més rics d'Espanya, que a altres llocs no s'hauran de prendre per deixar-nos sent uns dels més pobres. Això no té ningú sentit. I per tant, hi ha que demanar-li, jo crec que exigir-li al govern de Catalunya que faci bé els números, que faci bé els números i que posi aquells números sobre la taula i que els exigeixi. Escolti'm, jo no puc retallar més, només perquè vostè, per exemple, no em paga el que m'ha promès. O no puc retallar més per baixar 3 posicions per sota de la mitja quan estava 6 pel damunt. Puc arribar fins aquí i d'aquí no passaré. Llavors jo crec que hi ha que començar a treballar una postura, òbviament, mai fora de lo estrictament legal, però una postura molt clara i molt tancada. I escolti'm, fins aquí faig. I la resta no ho faig. Crec que el Mascolell ha començat una miqueta, molt, molt tímid, però bueno, ha fet una coseta. No? Escolti'm, 750 milions jo no els comptabilitzo com dèficit. Vostè mateix. No sé què vol dir això, no sé quin efecte pràctic té, però s'ha hagut un missatge. El missatge és, miri, començo a fer alguna cosa que no és el que vostè m'ha dit. I a partir d'aquí, doncs, crec que hem d'analitzar les maneres que hi ha d'aconseguir que, insisteixo, sent dels que produïm més, no acabem tenint els pitjors serveis i estiguem patint més que d'altres.
Però quants anys portem amb això? És a dir, tota quant de temps portem amb el tema del dèficit fiscal? Últimes dades, 8,5%, 18.500 milions d'euros, que és la retallada similar a la que vol fer el govern espanyol, i continuem amb aquest debat.
No hi ha cap més solució que sol·licitar la independència de Catalunya i sortir d'Espanya. La solució és aquesta, perquè mai...
Que és la solució de fer volar coloms, però...
Bueno,
però la gent,
solució teòrica és aquesta.
La gent està contenta quan
no,
se li diu això,
no,
i com a mínim doncs, pot
això.
Somiar.
Però aquesta és la realitat,
doncs,
de la solució aquesta
toquem
que
estem plantejant. Toquem de peus a terra,
sisplau. Sí, si toquem de peus a terra estarem sempre igual, com ara. No, no hi haurà solució.
Independència econòmica, quan menys.
Escolta, no l'aconseguirem.
No hi ha independència possible econòmica. Hi ha una inter...
Som una colònia.
Hi ha una interdependència. No, que no juguem... A nivell d'economia d'estat i a nivell d'economia europea, avui més que mai. Vull dir, no hi ha parcel·les amb autonomia per poder fer la gestió de...
No, hem de continuar mantenint els andalusos, els extremenys, amb tot el respecte a ells, que són molt iniciades persones, però no tenen gaires ganes de treballar. Ja està, és així, no, és la realitat.
A Catalunya la gent pagarà X euros.
I els de la Vall d'Aran o els de la Pallars, que doncs, tenen unes condicions allò, que també els hem d'ajudar perquè doncs, hi hagi un equilibri doncs, dins de Catalunya amb tots els territoris. Els territoris necessiten un equilibri i això doncs, forma part d'aquest marc de solidari doncs, que si l'hem de trencar el trenquem, legalment i doncs, pacíficament, però mentre hi sigui, doncs, la solidaritat l'hauràs de sempre de trobar fórmules per poder compensar les...
El que passa és que la subvenció no és solidaritat.
No.
La subvenció jo crec que és una presa de pèl.
Llavors, sí, però contribuir... Dóna vots, eh?
Sí, no, absolutament. Contribuir a que determinades...
No sé quins vots s'ha donat, aquests vots. No sé on s'ha donat.
Encara tenien que haver sortit pitjors els resultats.
Majoria absoluta al PP. Mira la
solidaritat. Encara tenien que haver sortit
pitjors els resultats dels vots. Si cal ajudar a determinades regions d'Espanya, d'Europa, o inclús de Catalunya, a que millorin la seva situació econòmica, jo amb això estaria totalment d'acord, sempre i quan aquestes regions demostrin que l'ús que en fan dels recursos que se'ls aporta van amb una línia productiva, i no amb una línia de subvenció.
Escolta, què hem fet amb Grècia? Què hem fet amb Grècia? No hem pogut exigir un gran rigor. És una situació que tota Europa ha hagut d'ajudar per salvar, perquè la seva salvació també repercuteix en la nostra.
Aquí té el deute grec.
I això,
el deute grec el tenen els bancs alemanys. Bueno,
però vull dir que forma part d'aquest entramat. Vull dir que no... Les coses, quan hi ha un sector, un àmbit, un territori doncs, que ha fallat per culpa seva o per les circumstàncies, la resta té obligació perquè hi està condicionat també d'equilibrar les coses, és a dir, en moments d'emergència. I això ho hem fet amb Grècia, ho hem fet amb Itàlia i ho estan fent amb Espanya i amb Portugal, etc. Vull dir que ens necessitem tots i si mirem a nivell d'estat espanyol, doncs passa el mateix. Dir, ara fa falta unes reformes estructurals fondes, molt fondes, i aquí, a Andalusia i a tot arreu, i això doncs és, bueno, es forma part de l'acció de govern.
Més temes que volia treure. Sobre els pressupostos de la Generalitat que va presentar Andreu Mas-Colell, dos ítems. Un, l'euro universal per recepta i la taxa turística, que aniria entre un euro i els tres segons l'allotjament que agafin les persones que visiten el nostre país.
I el transport.
Sí, un moment. A veure. I pel que fa al tema de l'euro universal per recepta, els usuaris i metges han demanat que la taxa es faci segons criteris de renda i tot això més arriba en un context en què la Generalitat ha descomptat l'IRPF de l'extra de Nadal dels funcionaris abans de pagar-la i en paral·lel, com deia el Josep Maria, també hi ha hagut un increment de la T10, la que afecta més a Sant Cugat, que és la de dues zones, la que gent fa servir per arribar a Barcelona, més enllà del 10%, ha arribat al 12%, això equival a uns 2 euros per cadascun d'aquests títols de 10 viatges. Com veuen aquestes diverses mesures? És un poti-poti ara, però si volen destacar alguna, com veuen aquestes mesures?
Hi ha una que no l'entenc, que us explicaré perquè no l'entenc, però bueno, que no entenc com es produeix. Però, jo estic d'acord amb la taxa turística sense cap tipus de problemes, amb la sanitària també, i altres més que es poguessin aplicar. És a dir, jo soc més partidari de que els serveis que es donguin des dels ajuntaments i des de la Generalitat hi hagi una col·laboració dels que els utilitzin, per contra dels que no els utilitzin. És a dir, aquesta és la limitació. O sigui, com a criteri general, el meu és aquest. És a dir, si s'utilitza, millora el servei perquè no s'utilitza tontament, i segona, la redistribució de la càrrega fiscal es fa més equitativa. Ara bé, hem de tenir en compte que, així com el turisme no hi ha cap problema, per mi no hi ha cap tipus de problemes, amb la sanitària hi ha una limitació de 60 euros a l'any. Això hem de tenir molt clar, perquè aquí la demagògia va tirant tal. Sí que possiblement s'hauria d'intentar veure a rentes extremadament baixes de jubilats i només de jubilats, parlo, a rentes extremadament de jubilats fer-los un carnet especial com el que hi ha de transports, que a la vegada el de transports, que van gratis per tots els postos dels jubilats, també diria que s'hauria de fer en base a la renta, perquè hi ha jubilats que viuen molt bé i que tenen molts ingressos i que també van gratis per el transport. I aquesta és la visió general que tinc jo del tema. Quan la retenció de la renta, no l'he entesa ni com s'ha pogut, ni com, què és el que exactament s'ha retingut, perquè quan no, si no es paga no es retén. Vull dir, o sigui, és un tema que està clar. No, d'on te l'has tret? Del salari de cada un?
L'han rebaixat.
Del salari de cada un, no.
Del salari del mes. Hi ha dos pagues, un, el del salari del mes i la paga extra. El salari del mes, que s'ha pagat el dia 21, s'ha tret l'IRPF que li toca perquè d'on s'ha pagat. I llavors s'ha tret d'aquest mateix bloc del salari d'aquest mes l'IRPF del que pagaran el dia 28.
Em sembla bé.
És un frau, no un frau. Li treus l'impost abans de pagar. Són 600 o 700 euros als funcionaris que els hi han pagat de menys.
Sentències judicials, que n'hi ha un fotimer que opinen el contrari, que s'ha de retindre amb independència de que es pagui o no.
Abans de pagar?
Sí.
Tu pots pagar.
T'ho dic perquè tu, hi ha sentències en aquest
pagar.
Sentit.
Tu pots treure
també un ha, també n'hi ha en l'altre sentit, eh? Vull dir, o sigui, que hi ha un empate d'aquests que dius...
Tu no has pagat un salari o un pagament... D'aquest pagament, la llei et diu que has de treure un IRPF i abans de pagar-lo, tu li avances la retenció de l'IRPF.
El tema te'l dic...
I el treus del sou que li toca i que té obligació.
Sí, perquè els jutges consideren que l'hem devengat. No els jutges, sobretot la Seguretat Social. L'ha devengat i en conseqüència devengat i en independència que es pagui s'ha de fer l'ingrés, per la qual s'ha de retindre. És a dir, això és un criteri que apliquen molts jutges, hi ha alguns que són contraris al tema, que tal, però que a més la denúncia d'això és de tipus penal.
M'agrada aquesta pedagogia per justificar lo injustificable.
El conseller ha demanat disculpes, ha sortit públicament, i ha dit que ho sento i assumeixo la responsabilitat.
No, ha demanat disculpes per no haver informat.
Per no haver informat, no.
Però no per no haver fet la mesura, que és lo il·legal.
Si no es paga, no...
Lo és il·legal.
És il·legal, al revés.
És il·legal, totalment. És una injustícia total.
De totes maneres, el que es cobri la nòmina del desembre el dia 20 és un luxe, no?
Avui dia? Sobretot que cobrin la paga extra, perquè les empreses no hi ha qui pagui i pagui.
Aquí ni qui és qui pagarà la paga extra.
Les empreses no ho fan? Pregunto, no ho sé.
A final de mes.
Sí?
A final de mes hi ha forant i alguns el dia 2 del següent.
Exacte, i quan la tresoreria dona... I amb el que estàveu comentant, jo sense entrar en la part, el que està esperant 100, que li arribin 70, doncs li toca molt als nassos. Però clar, aquí hi ha la qüestió...
I hem pres.
Hi ha la diferència
entre
el fet legal...
L'han estafat.
I el fet de tresoreria.
Han aplicat...
No l'han estafat, li han diferit la paga.
Li han tret del sou un IRPF d'una altra partida. Això no té sentit.
Sí, però li han devengat el sou i ja li pagaran més endavant sense retenció, evidentment.
Realment és una juguesca, és un petijoc, perquè podien haver fet la nòmina de la paga extra part.
Exacte.
I ja està.
El problema és de tècnic.
Clarament, jo crec que han jugat a... Ostres, tinc 10
dies... No, no
té
un duro. Exacte, és que no tenen un duro.
I això és el realment... per mi catastròfic, no? Que la Generalitat de Catalunya no tingui diners per pagar...
És que és molt fort no poder pagar les nòmines.
Ni la retenció de l'IRPF.
No les nòmines, la retenció de l'IRPF.
I jo diria, escolti'm, la retenció de l'IRPF, quedem-nos-la, que ens anirà molt bé, a compte dels 750 milions, no? I la retenció de l'IRPF de tota la sanitat, quedem-nos-la, que ens anirà molt bé. I tota l'IVA que haguem de pagar de qualsevol societat, de qualsevol organisme públic que devengui IVA, quedem-nos-lo, que ens anirà bé. I fem un compte corrent amb el govern. Això em referia jo quan parlo de radicalitat. Escolta, els diners que aquests sí que són, que els puc recaudar jo. Jo no recapto l'IRPF, no recapto l'IVA, però n'haig de pagar. Doncs miri, no li pagaré.
I si ho fessin els ajuntaments amb la Generalitat, això? Que també estan endeutats totalment. La Generalitat no està pagant els ajuntaments i estan amb l'aigua fins al coll. Si els ajuntaments se diguessin, nosaltres tampoc no liquidem.
L'origen del problema és el mateix. Si la Generalitat no té diners, és per la mateixa
cosa. I si els ajuntaments no tenen diners, què fan?
Us afegiré una cosa d'aquests que no t'agrada a tu. En el discurs del Rajoy sí que surt això, de dir compensació automàtica de qualsevol deute de qualsevol entitat, de qualsevol administració pública, automàtica. És a dir, si tens una deuta, exactament el que estàs dient tu, si jo tinc un IVA i tinc una deuta, doncs la compensació automàtica.
No pots tenir el deute reconegut.
No, automàtica.
Tenim 750 milions de deute no reconegut. Escolti'm, no.
Ha donat per molt, això, dels 750, que jo adverteixo que són 750 milions de la disposició addicional tercera, dedicats, hi ha d'haver-hi un conveni en què s'especifiqui en què es dedicaran a infraestructures, no a pagar els deutes, les nòmines dels funcionaris. I aquí, doncs, ho fem servir per tot. Ho fem servir, doncs, com que no ens donen això, no paguem els funcionaris. Escolti, això no els hi han donat i, per tant, s'ha d'exigir i això és una injustícia en Catalunya perquè això és un pacte no acabat de liquidar prou bé amb els convenis que han d'acompanyar aquest pacte, que això no ho ha fet la Generalitat, això li retreu el PP al govern de Convergència, però van destinats a una altra cosa, no a pagar els funcionaris, van destinats a infraestructures.
Bueno, però és clar, que nosaltres hem anticipat el pagament d'aquestes...
Llavors ho fem servir per tot. Claro, no perquè la caixa és l'única. Nosaltres no podrem fer noves carreteres, no podrem fer potser la línia del metro, la línia 9. No podrem fer aquestes coses, que és el que anava destinat als 750 milions. No ho fem servir per pagar i per justificar altres coses.
Els 750 els hem anticipat a altres obres.
Bueno, és això, que llavors fem una caixa comú, que aquí doncs va tot comunicat.
Totes les administracions fan caixa comú, perquè si no fan caixa comú no sé com ens sortiríem aquí sense caixa comú.
No és rigorós.
Bueno, la crisi ja la teníem abans, millor, com abans que arribi la crisi i ens donem compte tots de que no podem continuar amb aquestes condicions, millor.
Després, el transport, això, és molt...
No sigui rigorós, sigui rigorós. Al final, una partida pressupostària és un assentament comptable. I no vol dir que fins que jo no rebi el pagament d'aquesta partida jo no pugui utilitzar-la. No, jo l'utilitzo i quan rebi el pagament l'assignaré a la seva part. Per tant, si la infraestructura l'he hagut de fer i l'he pagat...
Si fas bé la gestió...
L'he pagat perquè a la meva projecció de tresoreria diu que quan m'arribi això, doncs quadro. Ja està. No ha arribat. I jo estic d'acord, en que si no ha arribat, alguna culpa tenim, també.
Home, la gestió.
L'altre dia escoltava el Francesc Homs en una entrevista a Catalunya Ràdio i no se'n sortia. No se'n sortia d'explicar si realment havien fet bé tota la part administrativa de reclamació, i la conclusió que havia vaig treure és, doncs, a lo millor no.
No, això s'ha dit, vull dir, s'ha reconegut, és dir, no, però això no costa gaire d'acabar-ho, doncs acabeu-ho.
Però en qualsevol cas ens deuen diners.
Queden 150 milions sobre la taula.
Ens en deuen molts.
Ens els haurien d'anar a cobrar.
Escolti, juguen algun número de la loteria?
Sí.
No sé si m'ha tocat o no, però...
Home, potser ara sortim a les 10 en punt del butlletí i ens ha trobat alguna cosa.
Comença a les 10, no?
Ah, comença a les 10.
No sé si començava a les 10.
No m'ha tocat res encara.
Escolta, i per què no s'ha tret l'alliberament? És a dir, que no es pagui impostos per cobrar la loteria, per què no s'ha posat aquí doncs una manera de recuperar o d'agafar diners? Dir,
bueno, jo trobo que aquesta excepcional... No, és clar que no es paga impostos.
Paga impostos.
Perquè, clar, no. El que rep el premi de loteria no paga impostos.
No, però no es reparteixen pas tots els diners que es recapten.
Però tu tens un
increment de patrimoni se'l queda l'Estat.
No, però tu tens... El que rep allò té un increment de patrimoni enorme que per totes les altres ingressos que tens tu has de pagar una part d'impostos, sí, i la loteria no. Home, doncs posem-nos-hi, la gent no li vindria d'aquí, pagar un impost pel premi.
Sobre aquesta xifra, avui VilaWeb explica que no tots els diners que es dediquen als números de loteria es converteixen en premis, sinó que un 22% del calaix se'n va a l'Estat. Ells han fet els càlculs dels Països Catalans, que és el marc de referència que tenen del mitjà, i això vol dir que aquests territoris regalaran al govern espanyol 216 milions d'euros dels 981 que la gent s'ha gastat en la rifa.
I els premis que no surten també van a l'Estat, eh?
Sí, exacte. I si toca el 0000...
Si la grossa no s'ha venut, això va a les arques de l'Estat.
Saben qui guanya si toca el 000?
L'Estat.
No, el rei, que es juga amb aquest número.
El rei juga aquest número?
Sí, és un número que, ostres, només faltaria que els hi toqués, perquè quin problema tindrien, no?
Però no Washington, no?
No, Washington, no, que... El, no sé si però, el...
Més faltaria que els hi toqués, eh?
Si els hi toca cada any, no?
Sí, tenen la loteria permanente.
Tenen el número aquest 000, que suposo que deuen anar a fer que no...
I tenen tota la sèrie?
No ho sé. Segur. Jo ho havia llegit en un llibre i recordo, ostres, el rei i juga al número aquest, doncs...
Té aquest número deu tenir les mateixes possibilitats que qualsevol altre.
Sí, 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 les mateixes
possibilitats que qualsevol altre. La matemàtica ja diu que sí, però jo estic convençut que no.
És curiós, perquè la gent diu, no, jo aquest no el vull, perquè és molt difícil, és igual de difícil.
Igual que el dia que va néixer el Guardiola, o que quan es va guanyar la darrera Champions, o els gols que ha marcat el Messi de l'última temporada.
Avui explicaven números amb sort. Els del Barça tenen molt d'èxit, òbviament, perquè qualsevol així farà relació amb alguna data d'algun títol té sort. Jo, per exemple, conec una penya barcelonista de l'Alt Empordà, de Llançà, en aquest cas, que té la del 1899, que és l'any de naixement del club. I m'explicava el propietari de la penya blaugrana, o el coordinador, millor dit, que cada any han de lluitar i l'han de renovar anualment, perquè aquest número va molt buscat d'altra gent que està buscant aquest número, perquè saben que xifres com aquestes, doncs hi ha gent que hi va darrere,
Això s'alimenta, perquè quan surt un número aquest, jo feia 20 anys que posava amb aquest número i m'ha tocat. La gent diu, doncs no, tu, aguantem el número.
Juguen, compren molt o només aquelles participacions que els hi arriben de, per exemple, clubs esportius on puguin jugar els seus fills o nets?
Sí, jo només aquests.
Van a algun lloc especial perquè hi tenen alguna mena de tradició? Perquè aquí cadascú té la seva cerimònia.
Jo que
amb cerimònia.
La loteria hi crec poc, jo només compro números dels meus clients. Sí, tots els clients que compren loteria fem aquella broma de dir, escolta'm, no sereu vosaltres rics i jo pobre, i per tant compro un dècim de cada un d'ells, però no sóc jugador.
Jo me'n revio cada 22 de desembre quan dius, escolta, per què has jugat si no et toca res? I això ho saps de cada any, però doncs venen aquestes coses, dir, home, si el Col·legi de Periodistes doncs fa un número, doncs agafes el Col·legi de Periodistes, o el Parlament doncs ha fet un número, doncs aquestes coses de vinculacions corporatives.
Jordi, també fas...
Sí, jo només compro compromisos i coses d'aquest tipus. No se m'ocorreix anar a Doña Manolita a Madrid a comprar el número i tal.
O a Sort, no? Sí, déu-n'hi-do el negoci que...
Ni un ni l'altre. No, aquests dos ho ha fet molt... Sort ho ha fet empresarialment
Ha fet un...
No critiquem res a Sort, que empresarialment és un...
Bueno, la marca era bona.
Era molt bona.
La marca i tota l'estratègia que ha fet.
És que només n'hi hagués una, de la bruixa.
I com la gent hi va comprar allà pensant que té més possibilitats, i de fet és el mateix que la compris
té
allà...
Té més possibilitats perquè com que té més números per vendre, doncs
Ell sí, però el que compra li és igual comprar el número allà. Avui segur que li toca un segon o un tercer premi o el primer, clar, perquè ha jugat tant.
Ben
molt. I a més la venta per internet.
Venta per internet, sí senyor.
Ja no té problemes. Realment, empresarialment, com a gestió, em sembla perfecte.
Ara va tenir sort, mai millor dit.
No
sé quants es van encadenar, si dos o tres números. Per cert, anem passant un paper. La grossa, ja tenim número de la grossa, per si algú ho està escoltant. El 66.832 i el 58.268. Dos números tenim? No. La grossa, i un quart premi. Tenim la grossa, 66.832. Per tant, si algú...
La grossa
no.
És aquest.
Val, Joan, doncs la grossa, corregim, 58.268. Aquesta és la grossa.
No tenim cap aquí, tu.
58.268. Ha sortit molt aviat, per tant, el sorteig ha començat a les 9:45.
Escolta'm, aquí no hi ha cap milionari, eh? De moment no ens ha tocat res.
Si més, diria per la ràdio,
No ho diria, no? Si no tindrien aquí els agents bancaris esperant-lo.
Aquí una cua, ara, de gent del banc.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria Balcells, Joan Algina i Jordi Piella. Molt bon Nadal, perquè ens trobarem en properes tertúlies passat les festes nadalenques. I moltíssimes gràcies, com sempre, per venir a aquestes tertúlies.
Bon Nadal a tots.
Ara toca el butlletí i el magazín.